Per primer cop, 9 de 9 del Sabadell, 3 victòries seguides i ara el play-off a només un puntet.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Deia Luis Aragonés allò que les lligues es decidien les últimes 10 jornades i el Sabadell sembla que ha donat amb la tecla just en aquest moment més idoni. Aconseguir la tercera seguida per primer cop a la jornada 28, quasi al mes d'abril, diu poc del que hem viscut fins ara, però també que segurament sigui l'equip que arriba més en forma o un d'ells al moment decisiu de la temporada en aquest grup 3 de la segona federació. No només pel resultat, perquè la primera de les 3 va ser a Olot, i no ens enganyem, no va ser el millor partit de la temporada precisament, però els dos últims sí que són una crida a l'esperança i a l'optimisme, perquè sembla que cada vegada més el Sabadell està aconseguint que jugui més el que ell vol i no pas el que li interessa als rivals. A Elx, partit força rodó, tot i el marcador ajustat. Durant unes hores van veure el centre d'esports ja a la zona noble. Concretament el que va trigar al vespre el Mestalla en remuntar-li a l'Espanyol B i deixar els arlequinats sisens, però en una zona, la de les últimes places de promoció, d'allò més ajustada. Queden 6 jornades i pinta que estarem força entretinguts.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, Toni González, amb ell arrenquem setmana.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Definides d'entrada les semifinals de la Nations League de futbol masculí, serà a Alemanya i amb els enfrontaments Portugal-Alemanya i França-Espanya. Ahir l'equip de Luis de la Fuente va eliminar Països Baixos a la tanda de penals a Mestalla. El Real Madrid ha guanyat el seu primer clàssic femení després de 18 victòries ininterrompudes del Barça. Ahir 1-3 a Montjuïc sota la pluja i amb polèmica pel gol mal anul·lat a Jana Fernández, la germana del futbolista del Sabadell, Pau Fernández. Avui s'han encetat la Volta a Catalunya amb una etapa de 178 quilòmetres amb sortida i arribada, com és habitual, a Sant Feliu de Guíxols. Amb la baixa de Vingegaard, el favoritisme és per Juan Ayuso i per Primoz Roglic. A més, el Puigcerdà s'ha proclamat campió de la Copa de la Reina d'hoquei gel, superant 5-0 el Haka a la final. És la segona seguida per les ceretanes. El Servigrup Peñíscola ha alçat la Copa del Rei de futbol sala després de guanyar 3-4 a la final contra l'Illes Balears Palma, i com la cosa ja va de copes, no hi ha dues sense tres, l'Ozo No Global Jairis ha aconseguit la seva primera Copa de la Reina de bàsquet femení. Les murcianes van superar el Perfumerías Avenida, el favorit, a la final jugada a Saragossa. Tot això fora de l'hotel. Si obrim les portes i mirem cap endins, què tenim?
Comenta la recepció.
Farem el post del 2-3 de dissabte contra l'Elche Ilicitano i també per saber com queda el Sabadell en plena recta final ja de la segona federació. El triomf del Sabadell B, que no el treu encara del descens, però déu-n'hi-do la remuntada. Van passar contra el segon classificat del 2-0 al 2-4 i a més d'això tindrem una mica de tennis, waterpolo o handbol.
La notícia curiosa.
Què ha estat de les 50 millors joves promeses de fa 10 anys? El diari anglès The Guardian va fer una llista el 2015 amb noms que alguns han acabat triomfant, com Dani Olmo, Odegaard, Upamecano o Valverde, però també històries tràgiques, com l'israelià Habib Hayyon, que va patir un accident al coll que li impedeix moure's havent-se de retirar amb 21 anys. També n'hi ha que juguen a tercera divisió italiana, a la Lliga de l'Iran, a la de Corea del Nord, o que directament són a l'atur després d'haver estat a la Zuqueca de Henares, el seu últim club. La llista sencera, si voleu anar-hi al detall, la podeu trobar al Marca.
De quin partit no estarem pendents?
El Deportes Tolimar contra el Llaneros, a les 10, apertura colombià.
I a les xarxes socials.
Un parell de temes. El primer, aquesta nit s'estrena Eternas, l'informe plus sobre l'or olímpic del waterpolo femení a París.
En que podía ser la última, la verdad. Yo lloré mucho en el autocar de camino a la final. He tenido el privilegio de poder jugar 3 finales olímpicas, de haber estado en 4 Juegos Olímpicos y lo que se me pasa por la cabeza es, puede ser tu último.
Emocionant, veure plorar la Maika García en aquest clip promocional Eternas aquesta nit. A Movistar també ens quedem amb un tuit del Conrad García, de l'entrenador del filial del centre d'esports, que deia: ara toca omplir Olímpia diumenge, si remem plegats amb penyes i aficionats, no ens para ningú.
Avui celebra el seu aniversari.
Segon cop que l'esmentem al sumari. Pau Fernández, lateral esquerrà del Sabadell.
L'enquesta.
I si em deixeu fer la broma, qui va ser el millor de l'Illicitano Sabadell i per què Javi Morcillo? Podeu votar fins d'aquí a una horeta, mal comptada amb l'etiqueta MVP946 a través de X, l'antic Twitter.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Nou minuts i 18 segons per sobre de la una. Sergi Garcés, aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
Estaràs amb mi, que poques vegades hi ha tan poc marge per la discussió en un MVP com el de Javi Morcillo o el Diego Quiles,
Sí, segurament dels partits que menys necessari era fer la pregunta i que més evident segurament serà la resposta que donareu d'aquí una estoneta a la tarda a les xarxes socials quan comuniquem amb quin tant per cent. Ara potser l'únic dubte és saber si és unanimitat o no. Jo ja he vist alguns que apuntaven. He vist noms com Marc Vargas, per exemple, i no sé si algun altre, però en tot cas, unanimitat no serà, jo crec que serà una àmplia majoria absolutíssima.
Partidàs descomunal de Javi Morcillo, independentment de fer dos gols, els seus dos primers gols encara en edat juvenil amb la primera plantilla del Sabadell, el perfil de la Comissió Històrica del Sabadell fins i tot feia un recull, no?, dels golejadors més joves que han fet un doblet amb la samarreta del primer equip del centre d'esports. Ho podeu trobar a les seves xarxes socials, però independentment d'això ja és el joc, la maduresa, la veterania que va demostrar el futbolista arlequinat. No sé si vols començar directament ja amb Morcillo, que el tindrem per ser avui al Tribuna Preferent.
Sí, avui que la gent estigui atenta, avui el protagonista parla a Ràdio Sabadell.
Si vols començar amb ell o si vols començar amb la situació en general, després de tres victòries seguides, que això no ho podíem dir fins ara.
Sí, és la primera vegada, de fet, que el Sabadell, no sé si diu molt o poc, de l'actual en diu bastant, del que ha fet fins ara l'equip és evident que diu poca cosa, perquè fins i tot hem vist que equips teòricament, o com diu la classificació, inferiors ara mateix al Sabadell, han estat capaços d'encadenar aquestes tres victòries, però com ens ho hem de mirar nosaltres, és la primera vegada, com dius, aquesta temporada que el conjunt arlequinat, ja fos amb David Català o amb David Movilla, havia estat capaç, ho ha aconseguit el tècnic de Baracaldo, la que ha guanyat el primer, n'ha guanyat tres de seguides l'equip.
O amb Conrad García, que ell tres no podia encadenar, però la primera la va posar.
És cert que podria haver ajudat a que després hagués vingut, però no han arribat. És cert que, com diem, quan han arribat, després de la Dolot, l'equip està capaç d'encadenar aquestes tres victòries de manera seguida.
Dèiem avui a la redacció que, home, es pot guanyar una lliga sense encadenar tres victòries seguides en tot el calendari. Vas guanyant dos, un empat, i així vas fent. Però tu feies la lectura d'equips que estan per sota, sí que ho havien aconseguit. Jo el mateix dissabte pensava, és que el Sabadell l'any passat, un any de turbulències nefast i que va acabar amb la patacada descomunal de Lugo, amb el descens a l'Anxo Carro, fins i tot, malgrat aquesta temporada per oblidar, el Sabadell sí va tenir un tram de tres victòries seguides. O sigui que fins i tot en un any molt dolent del Sabadell sí que s'havia aconseguit això.
Sí, i el fet és que sorprenia això, no? Que l'equip no hagués estat capaç d'aconseguir-ho. És cert que havia encadenat dues victòries i després potser empat i un altre cop victòria, però no havia arribat mai aquesta trilogia o aquest triplet de victòries. Bé, en tot cas, amb aquest protagonisme de Javi Morcillo com a nom propi, després ja en parlarem amb una mica més de deteniment, si vols, però està clar que més enllà d'això, l'equip ha aconseguit aquest punt de solidesa, de maduresa, si li vols dir així, que tant i tant i tant hem trobat a faltar al llarg de tota la temporada, com a mínim fins a aquest tram final de la temporada. I crec, m'atreveixo a dir, després sentirem una resposta molt curiosa per aquells que no la van seguir en directe en una petita conversa entre Adrián Arroyo i David Movilla, però per mi, de les tres...
Bastant monòleg d'Adrián Arroyo, Movilla va atribuir poc.
La de més mèrit, aquesta de dissabte, per moltes coses. Primer, per això que dèiem, perquè no s'havien encadenat mai tres victòries seguides aquesta temporada. Pel bon moment que tenia el rival, no oblidem, aquest Illicitano venia en una bona dinàmica, fins i tot amb el punt d'haver guanyat a casa del Sant Andreu per per 1-2. Bé, tenia aquest punt de mèrit i sobretot per aquesta capacitat, que jo crec que avui em permetràs que em concentri molt part de les respostes de David Movilla en aquesta línia, perquè hem de ser justos, o vull ser just. Si aquí m'he fet un fart de parlar molts dilluns, tant amb el Pau Vituri com amb el Sergi Parc, de que si el gran problema era o no era la classificació, si el gran problema era o no era la poca fiabilitat que donava l'equip i, sobretot, aquesta feblesa mental que hem anat arrossegant, de veure com qualsevol patacada que deies tu, qualsevol contratemps, qualsevol pedret en el camí, era un autèntic daltabaix. El que hem vist en aquestes últimes jornades, i de manera molt especial dissabte al Diego Quiles d'ells, és tot el contrari. I això se li ha de posar en el mèrit de l'equip, en el mèrit de David Movilla, d'haver capgirat aquesta feblesa mental que arrossega el Sabadell amb una fortalesa que ara, pel que sembla, i que duri, és capaç de sobreposar-se a tot allò que li puguin anar tirant per endavant.
Hi ha algun matís, evidentment. Per exemple, l'Illicitano arribava amb moltes baixes d'aquelles puntals, jugadors que han estat referència tota la temporada, començant pel porter que ho havia jugat tot, el sancionat Àlex Ruiz, Boyar estava amb la seva selecció, Ali jugaria amb el primer equip, i Omar tampoc va entrar, o sigui que era un Elche Illicitano dintre de tot molt marmat per les absències. També és veritat que crec que l'acció de la polèmica del possible penal de Segura en l'últim minut gairebé de l'afegit sobre un davanter de l'Illicitano ha restat mèrit a una intervenció brutal de Gianni davant de Flavio, perquè la pilota queda morta per allà i va anar d'un pèl que no fessin el 3-3 a última hora. Però dit això, per posar tot a sobre de la balança, el Sabadell també demana, i crec que havien demanat, dos penals, un per mans i l'altre per la traveta a Miquel Ostrell a la segona meitat. I independentment d'això, que potser si t'empaten el 3-3 al final et quedes amb una sensació molt semblant a la de Cornellà, però per mi l'encert d'Olot cap aquí, Olot, i ho he dit en començar, segurament no és el millor partit precisament del Sabadell aquesta temporada, però vas tenir l'encert i la fortuna de guanyar-lo. Però tant el Zira com el Diego Quiles contra l'Illicitano, el Sabadell tinc la sensació que per joc ha aconseguit portar els partits allà on més li interessa. Després vas tenir errors que van propiciar els gols, un des de l'esquerra, l'altre des de la dreta, que van provocar que el partit estigués obert, que estigués ajustat, però en línies generals jo crec, no sé si coincideix, Sergi, que el Sabadell va ser just mereixedor, veient el que va fer un equip i l'altre.
Sí, està clar que el Sabadell va ser just mereixedor per cops. És cert que amb algunes errades que encara s'arrosseguen i que podrien haver-se pagat car, que segurament en un altre moment de la temporada i no gaire llunyana s'haguessin acabat pagant molt cares aquestes errades puntuals, però com diem, aquesta capacitat que té l'equip ara de sobreposar-se també respon a aquesta facilitat, entre moltes cometes, perquè si m'escolta Movilla diré sí, home, facilitat. Facilitat que té ara el Sabadell d'aconseguir que el que queia del costat del rival fins fa poc ara comença a caure d'aquest costat. Però bé, en tot cas, i per anar posant una mica en ordre algunes de les dels moments més destacats que hem volgut recuperar de les declaracions postpartit del tècnic Biscay del Sabadell, ens quedem amb això, amb aquest punt de fortalesa mental, com deia abans, aquest punt de maduresa, fins i tot si ho vols dir així, amb el fet de saber-se sobreposar primer el gol inicial, el fet d'encaixar el 2-2, quan a més tenies el partit prou controlat, ja al límit del descans, i com diem, ara amb aquesta certesa ja demostrada, diu David Movilla, que l'equip s'ha fet fort, diu que ha fet aquest punt de curasa de saber-se fer també més dur a l'hora de rebre els impactes, i que això és el que més vol destacar ara mateix el tècnic de Baracaldo d'aquest nou, que se mantengui, Centre d'Esport Sabadell.
Creo que es la virtud de este equipo, ¿no? Que estamos haciendo una coraza muy, muy grande por todo lo que estamos pasando y a diferencia de otros días, a ese golpe y ese gol lo hemos sabido remontar, darle la vuelta a ese marcador e incluso a ese gol al filo del descanso que podía haber sido un golpe anímico, pero el equipo se ha mantenido estable. Yo creo que estamos ganando pozo, madurez y consistencia y a lo que dices, pues creo que sí, ¿no? Hemos tenido opciones para ampliar el marcador. Era imposible ganar aquí sin sufrir, pero hoy el equipo ha hecho un gran partido, ¿no?
Jo crec que va fer fins i tot mèrits per guanyar sense patir. O sigui, sí. Si hagués arribat al quart no hauria passat absolutament res, perquè igual que dir que el Licitano va tenir el 3-3 en aquella última acció de Flavio o el possible penal, etc. Crec que el Sabadell en el mateix partit va tenir una estona de tenir massa obert el partit, del 35, des del gol de Kaiser, més o menys, fins a l'empat de Montero. Té moltes ocasions al Sabadell, però també permet anades i vingudes, i per tant el partit està molt obert, tenint en compte que ja el vas guanyant en aquell moment, 1-2. T'arriba l'infortuni, l'error al darrere, digue-li com vulguis, del 2-2 gairebé sobre la botzina, i en canvi, després d'un tram final de la primera meitat molt obert, ja no és el tram final de la segona, és que el gol de Morcillo és en el minut 10 de la segona, i tens més de mitja hora fins a aquest últim ensurt, que tens tot molt controlat, tens a ratlla l'Elche Licitano, les ocasions, les de Peque Polo, són claríssimes, fins i tot una còmica, fins i tot amb el porter, amb Saldanya caient de lloros a terra i sense porter picant la fora al Colomenc. Per tant, el Sabadell crec que va ser més madur o va saber gestionar millor el tram final de partit que no la primera meitat.
Sí, i en aquest sentit el que et deia, aquest intercanvi de cops que va haver-hi en algunes fases, estan d'acord amb tu, amb que d'altres el Sabadell era directament superior i era el que realment va posar les ocasions contra la porteria rival, el que dèiem, segurament, aquesta capacitat, torno a dir, de sobreposar-se tot al llarg dels 90 minuts. És cert, ara si ens remuntéssim enrere potser estaríem donant-nos cops contra la paret pensant, home, és la vegada que més ha merescut el Sabadell? Doncs no, segurament vam trobar partits i no gaire llunyans. Penso, per exemple, en el de l'Atlètic Balears, on l'equip segur que va fer mèrits, com a mínim per no sortir derrotat de l'estadi Balear, i per contra no se li va donar, no va tenir l'encert, no va tenir la capacitat, digue-li com vulguis, i a partir de l'1-0 és cert que no va saber directament sobreposar-se, no? I aquesta vegada és tot diferent. Que és una llei del futbol que això va de marcar i no de mereixer? També ho reconeix David Movilla, donant, això sí, un punt de certesa a que hi ha hagut moments en els quals l'equip ja anava apuntant maneres de que aquesta reacció que ara hem vist en els últims tres partits ja es veia venir.
Suelo decir que los resultados siempre son justos, son inamovibles, esto va de marcar, no de merecer. Sí, es cierto que hemos tenido muchas semanas de merecer más y no sacar rédito, ¿no? Yo creo que hoy los primeros 15 minutos hemos entrado muy bien al partido, como las últimas semanas, con dos ocasiones claras, alguna aproximación más, y ellos en la primera que han tenido nos han golpeado fuerte, ¿no? Porque es un equipo que cuando llega con mucha calidad, tiene jugadores de mucho nivel, y el equipo se ha sabido sobreponer.
Doncs un dia per treure pit, de David Movilla, i no li falta raó, al final, després d'aquestes tres victòries seguides, aquest primer 9-9 de la temporada, i amb una paraula que jo crec que és la que més ha repetit, o una de les que més des que ha arribat aquí, i evidentment no parlo de política, que és el procés. David Movilla moltes vegades ha fet referència a això, ha obviat potser la part de resultats i ha parlat sobretot de la feina que s'estava fent, i diu que és hora de recollir fruits, no ara?
Sí, i que ara és el moment d'aprofitar i mirar d'estirar tant com es pugui aquest bon moment, també deixant clar que alguna ensopegada vindrà, després el sentirem a parlar, que tant de bo que no, en els 6 partits que li queden a l'equip, tant de bo estiguéssim parlant ara, Adri, d'un 18-18 amb el que queda per endavant, que no sé on ens portaria i on ens deixaria arribar, però segur, playoff és evident.
Seria 27-27, no?
Seria una cosa extraordinàriament inusual, però bé.
No, ni l'Hèrcules l'any passat.
No sé si el Guadalajara en l'altre grup.
Sí, això pot ser. Sí,
allò van molt sobrats, però bé.
No, però l'Hèrcules va remuntar l'any passat guanyant 6 dels últims 7.
Correcte.
Sí, et quedaria, o sigui, milloraries aquell registre fins i tot.
Però bé, més enllà d'això, el que sí que és segur és que deixava clar David Movilla, deixa clar que el que ha fet és reforçar el grup, reforçar allò que es diu la feina del dia a dia. Quan els resultats, com és ara el cas, doncs van de cara, sempre ajuda, sempre és millor, sempre és més fàcil, molt més senzill el fet de treballar i de transmetre missatges quan a sobre veus que el que treballes, el que parles entre setmana, després arriba el diumenge, o el dissabte en aquest cas, i t'acaba donant la raó. Deixant clar, diu Movilla, que no ha vist l'equip deixar de creure en cap moment, que sempre ha vist el grup convençut del que s'estava fent, també té clar que amb la victòria tot es veu molt, molt, molt més fàcil.
Creía en él, pero ahora siente que es capaz, ¿no? Es diferente, ¿no? Ya no es una cuestión ya racional del trabajo que venimos haciendo, de alguna manera, de confiar que tenía sentido lo que estábamos haciendo y que íbamos en la línea adecuada, sino que ahora sienten y tienen ese anclaje positivo al resultado de Olot, que era lo que necesitaba este equipo, que lo hemos buscado y que lo hemos y hemos estado cerca. Yo creo que ha habido muchos partidos cerca y necesitamos eso. O sea, era una cuestión también para que ellos se liberen.
Doncs alliberats estan, la veritat, veient el rendiment dels últims 15 dies, em dius que has posat un tall de veu.
Sí, gairebé.
Meu.
No, sí, sí. És que no em volia estar, ja sé que els fidels diran, home, ja ho vam sentir, ja... però sobretot per si algú es va despistar o amb l'eufòria de la victòria va dir vaig a fer el vermut i el dinar
cerveseta
de dissabte
i deixa't estar a la mobilla.
Que quedi clar. És una conversa que s'explica per si sola, no te la faré a tu desvetllar perquè ets un dels protagonistes i perquè la gent que m'està escoltant que sàpiga què és Adrián Arroyo i David Movilla. La pregunta era fàcil o era senzilla, però bé, molt del basc, molt del tècnic basc que ens anem acostumant, la resposta a aquesta conversa que hem deixat sencera, és molt breu.
Deies l'altre dia que tot i el 4-0 no et semblava que era el millor partit des de la teva arribada aquí a Sabadell. No sé si el d'avui l'és o no.
Mejor está por llegar.
Dels que s'han jugat per això? És el que més t'ha agradat, el que més t'ha convençut el joc, dels que ja s'han disputat?
No, està por llegar.
Apa, doncs això.
Vaig quedar amb una cara una mica...
Sí, sí. Si em permets que sigui jo el que fili una mica prim, és allò de dir, home, no, David, els que ja s'han jugat no estan per venir, i aquests ja hi són.
Ja han vingut, ja han vingut aquests.
Però bé, no deixes...
Me l'imagino el dia de l'ascens encara dient, no, tiene que llegar a uno.
Home, ho va dir, que ell es veia com l'única persona capacitada, o ara mateix fent l'exagero, va dir, soc l'únic que pot portar el Sabadell de
nou... A una altra dimensió.
A una altra dimensió, sí, sí. I quan va parlar de que el seu repte era estar aquí en un projecte que portés el Sabadell de nou al futbol professional, doncs ens ho apuntem. Però bé, en tot cas, tant de bo que tinguem aquesta sensació el dia d'una hipotètica celebració que ens haguem d'escoltar allò de lo mejor está todavía por venir.
Si això passa, li recordaré. Oye, David, en Elche me dijiste que... I a veure si després se'n recorda o no.
En tot cas, que he volgut destacar això, aquest punt de simpatia, que ningú s'ho prengui a males, amb David Movilla, doncs, responent, en aquest cas, a aquesta circumstància. El millor, fins i tot, del que ja s'ha jugat, el millor encara està per venir. Per tant, res, ens quedarem a l'espera de que sigui, no sé, diumenge, o al Camp de l'Europa, o contra el Terrassa el dia del derbi.
Jo crec que apuntava una mica més enllà, però vaja.
Doncs vinga, el millor encara està per venir.
Deia una paraula, procés, que moltes vegades l'hem escoltat en el discurs de David Movilla, i una altra que és el de la confiança, que de fet ja hem fet un petit tastet ara fa un moment, que ell mateix deia, no, és que jo confiava en que això passaria, jo confiava en aquest equip. Però li feien també aquesta reflexió, no?, al de Baracaldo, dèiem, sí, una cosa és confiar i creure-hi, i una altra cosa és que després quan tu estàs jugant i estan en una dinàmica de 1-13, 1-14, que l'equip no guanya des de fa mesos, etc, que tu inconscientment et falta aquest punt de confiança, de sentir-te guanyador, d'anar en dinàmica positiva, etc. I és evident que el partit d'Olot va capgirar una miqueta aquesta tendència, aquesta inèrcia, amb els gols anul·lats, amb les jugades que va tenir l'Olot per empatar i que no van entrar. El dia del Gira no hi va haver lloc a res, perquè el Sabadell va ser netament superior des de l'inici fins al final. I a Elche, el Diego Quiles, crec que va ser la confirmació que aquest punt de confiança, ja no parlo de Movilla, sinó dels jugadors que es vesteixen de curt i estan sobre la gespa, es notava fins i tot, amb, com deies abans, no? Et marquen l'1-0 i el Sabadell és capaç de sobreposar-s'hi. Et fan el 2-2 en l'última jugada pràcticament de la primera meitat i es nota, es percep aquest punt de confiança extra.
Sí, 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 i això ho donen, evidentment, la victòria, els punts... No ho hem comentat gaire, ho has dit al principi, l'equip torna a estar a prop del playoff, és a dir, ara ja té a un punt de tocar aquesta zona de playoff, que si tot va bé aquesta setmana, veient els partits que hi ha, jo m'atreviria a dir que si no hi ha un accident contra el Mallorca B, que ara de seguida també en parlem, l'equip dormirà després de Mallorca, és a dir, arribarà al Sardenya dins un altre cop d'aquestes places de privilegi que donen dret a jugar al playoff per l'ascens a final de temporada.
Vam arribar a Sabadell, tu i jo, dins del play-off i llavors en aquell impàs de deixar la maleta a casa, sí, sí, el Mestalla li va donar la volta.
Quan va saludar la família ja, ja estàvem fora un altre cop. Però bé, en tot cas, el que és evident és aquesta sensació que dius tu que es transmet, que la vam viure in situ a Olot i que la vam tornar a viure a l'estadi, és evident, amb la golejada, però un altre cop amb els 30-40 aficionats que hi havia al Diego Quiles arlequinats, doncs aquesta comunió. És evident que tot esvaeix dubtes, fins i tot les crítiques que podia haver-hi abans d'aconseguir la primera victòria a Olot fa que tothom hagi pujat de nou al mateix vaixell, i en aquest sentit David Movia, que li agrada aquesta part del discurs, s'aferra a aquesta, com dius, connexió entre els principals actors, bàsicament entre futbolistes i graderia, entre els jugadors i l'afició. I així deixant clar al tècnic basc que sempre és més senzill fer la feina quan tothom va en una mateixa direcció.
Lo que estoy muy contento es que por primera vez en la temporada hemos ganado 3 partidos seguidos y eso es indicativo sobre todo de dónde veníamos, ¿vale? De dónde veníamos. Ahora, seguimos en deuda con nuestra gente, pero nuestra gente creo que ahora siente y el equipo siento que hay una gran conexión equipo-grada y vamos a seguir manteniendo este nivel. Y aunque lleguen momentos difíciles, el equipo siempre se levanta. Y esto lo llevo diciendo semanas, siempre se levanta.
Tuit del Sabadell, just ara. Recordem que avui no hi ha entrenament. De seguida expliquem una miqueta els plans, perquè aquesta setmana sí que és ben diferent en aquest sentit. Però deia el Sabadell en foto d'Urri, d'Albert Urriols a la nova Creu Alta: comença una setmana molt important, arlequinats. Agafeu forces i prepareu-vos per diumenge. És que... jo crec que el terme partit trampa està pensat...
Es va fer pensant en aquest partit.
És que ho té tot, ho té tot. Tu arribes en dinàmica positiva. El rival ha guanyat només 2 partits en tota la temporada. Acaba de baixar matemàticament el Mallorca B, que és el primer del grup, que ja sap que l'any vinent no jugarà a Segona Federació. Ho tens a tocar ara una altra vegada, a un puntet només de la part alta. Has d'anar a l'Europa a la setmana següent, al Nou Sardenya, a la Vila de Gràcia, sabent que ara mateix és el líder, a l'espera del que passi en el derbi. Doncs a mi em fa més por que una... bé, no sé, sí, em fa molt, molt respecte al partit d'aquesta setmana.
Sí, perquè a més és d'aquells que es diu allò tan manit també i tan tòpic, tan topicazo, de molt a perdre i poc a guanyar. És evident que reps el cue de la Lliga i a més un equip que, com ja sabrà segur a aquestes altures a tothom, ja és matemàticament equip de tercera federació. El resultat, la seva derrota a casa, més la resta de resultats, va fer que el Mallorca B de Gustavo Siviero doncs ja estigui sentenciat, ja no tingui opcions matemàtiques ni de rival al play-out, que ara marca l'Olot, però en tot cas no pensa en la classificació, no pensa en dinàmiques, de fet no vol pensar ni en rivals, ni en el de diumenge, ni en la resta d'enfrontaments, David Movia. Només es vol centrar en la fortalesa del seu equip, i jo m'atreviria a dir que fins i tot en pensar què queda més enllà un cop passem la cita de diumenge a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Estamos con confianza y ahora mismo creo que somos un rival muy, muy complicado para cualquiera, ¿no? Ya lo éramos antes, éramos un rival difícil, pero ahora mismo yo creo que veo el nivel de conexión, recuperar a gente como Urri, como Miki, y gente que se ha quedado fuera y sin jugar, como Javi, que está entrenando como un animal, la verdad que me transmite confianza.
Crec que ho hem comentat. Miguelet es va perdre el partit, el va suplir Bakayoko. Sorprenent, la, sí, l'aposta, no ens l'esperàvem aquesta.
Sí, 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 va ser una de les sorpreses, com dius, veient que ja estava recuperat Ostrell, tot i que no al 100%, encara va tenir alguns minuts el jugador reusenc, però, per exemple, ara que parlava David Movia de Javi, va ser l'únic futbolista de camp, l'altre va ser, evidentment, Lluc Matas, el porter suplent, que es va quedar sense inèdit, sense jugar ni un sol minut, i, per contra, com dius, el davanter francès, per moments caigut a banda, però més centrat del que ens podríem haver imaginat en algun moment, jugant amb doble punta al costat de Peque Polo, intercanviant posicions per moments amb el de Santa Coloma, doncs va ser una de les novetats, veure Bakayoko en aquest 11 titular, si tens el dubte que Miguelete torna.
No,
haurem de
clar.
Buscar algú per l'altra banda, en tot
no,
cas.
No, clar, t'anava a dir això, és que anava a lligar una cosa amb l'altra, perquè torna Miguelete després de l'ascensió, però ara qui cau per aquest mateix motiu és Rubén.
Sí, sí, sí.
Intocable, pràcticament, en tothom.
Doncs complirà cicle. En aquest cas, el menorquí va veure targeta. Recordem que ja es va perdre algun partit per expulsió, en aquest cas al Narcís Sala, tiro de memòria i no m'equivoco. Crec que va ser la primera expulsió de les tres que va patir el Sabadell al camp de la UESA, de la Unió Esportiva Sant Andreu. Però ara se'l perdrà...
Urri i Ton Ripoll, els altres dos.
Ara se'l perdrà Rubén Martínez al partit per culpa de l'acumulació de targetes. Però bé, la nota positiva davant d'aquest contratemps, que Urri va tornar a agafar minuts, que Miquel Ustrell ja ha tornat a jugar minuts, que Miguelete tornarà després d'estar un dels jugadors més en forma, que tenim jugadors molt en forma com Morcillo, que ara mateix està no amb la fletxa amunt, jo crec que li sobren fletxes per totes bandes a Morcillo, i sobretot que caldrà veure com estan la resta de tocats, perquè Camara també ja va tornar i va tenir pocs minutets, però va jugar uns minutets. Ens queda José Ortega, que teòricament
està al caure,
no? Ja, hauria d'estar ja a disposició per aquest partit contra el Mallorca B, però en tot cas tenim setmana per endavant, perquè recordem, Adri, per fer una miqueta molt ràpida d'agenda, que avui l'equip descansa i que demà descansa. Són els dos dies que li queden dels tres que David Movilla li va donar a la seva plantilla. De fet, va fer una diaspora.
Tres i mig, no? De fet.
Alguns van marxar directament, amb permís, que ningú confongui amb l'episodi de Vigo de l'any passat, amb permís els jugadors van marxar, alguns fins i tot de manera directa, sense tornar amb l'autocar que els portava cap a casa. Dit això, dimecres, Sant Oleguer, entrenament per tornar a la feina, per començar a preparar aquesta cita de diumenge, recordeu, horari matinal per allò de jugar contra un equip balear, Mallorca B, 12 del migdia, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell. Deixem que faci la falca, i no perquè avui algú passi per allà, sinó que el Tribuna preferent avui per parlar de tot plegat, a les 8, que sempre ens agrada recordar, amb el Pau Vituri i companyia al Twitch i a l'antena de Ràdio Sabadell.
I amb Javi Morcillo, que demà, per si algú s'ha quedat amb ganes de més Morcillo, demà aquí al programa parlarem del jove migcampista del barri de Sants, encara en edat juvenil. Diferents cosetes que tinc pendents abans de deixar-te marxar. Primer, el tema horari. Serà que ho comentaves, pràcticament tenim dibuixat tot el calendari ja?
Sí.
Menys el playoff?
No, sí, el playoff no el tindríem, però si la federació no fa cap canvi substancial, ja fa dies que ho diem, que les jornades unificades a segona federació són diumenges a les 12, per tant, amb aquest panorama, Adri, tots els partits, tret del derbi, tots els partits que li queden al Sabadell, tret del derbi, es jugaran diumenge en horari matinal. Mallorca ve a les 12, Europa al Sardenya la setmana que ve 12:30, Penya Deportiva a casa 12, el derbi, com diem, si no hi ha canvis, diumenge a les 5.
No hi ha la possibilitat, recordem, de poder estirar la Setmana Santa
no,
un dia més.
No, la federació ho prohibeix, en aquest sentit.
Sí, perquè si algú va perdut, és que a jugar el diumenge, crec que és de resurrecció, l'endemà és dilluns festiu aquí a Catalunya.
Dilluns de Pasqua, sí.
Però no hi ha manera d'estirar un dia més el calendari.
De fet, en el Terrassa com el Sabadell volien posposar el partit i deixar-ho per dilluns i perquè la gent pogués estirar més la Setmana Santa i per poder facilitar fins i tot més afluència de públic a l'Olímpic. Però la federació va tornar a recordar que sempre que són festius locals, en aquest cas autonòmics, si algú vol dir així, no es concedeix aquests permisos.
Ara, ja m'explicaràs.
Segur que trobarem mil exemples contraris, però en tot cas...
Mira que és difícil que es posin d'acord Sabadell i Terrassa,
Sí, doncs... sí. Segur que trobem contradiccions, però no. De moment el partit està programat a les 5, deixem-ho rematar, després ja venen les dues jornades unificades. Badalona Futura a casa i Mestalla a l'Antonio Puigades. Si no hi ha canvis, insisteixo, horaris unificats de les dues jornades, diumenge 12 del migdia. Serien aquests partits, per tant, tot el que queda en horari matinal, tret del derbi.
Doncs queda dit i està tot aquí a lloc, no t'escapis, no. Hem parlat de Rubén Martínez i queden molts dies per davant i l'equip ni tan sols s'està entrenant, però el Nas et diu alguna cosa de qui pot ser el seu recanvi? Torna Miguelete a l'11 i que Ustrell... Dic això, i l'altre dia ens el vam jugar per Tico Iniesta i no va ser titular a ells. O sigui que, com a divins, no ens guanyarem la vida. Però un Ustrell Miguelete Peque Polo, ho veus contra el Mallorca B o no?
Estic pensant.
O una alternativa diferent, estil Urri dins ja directament.
Jo veig una alternativa diferent i que Urri jugui d'inici. No em diguis on i com acabes de dibuixar les peces, renunciant fins i tot a una banda, però jo veig a Urri d'inici, no tinc cap d'informació, és una sensació de dir, bé, ha jugat ja dues estones, mitjoreta aproximadament contra l'Alzira i mitjoreta segura contra l'Elx.
Tres minuts més va jugar, sense comptar els afegits.
Contra l'Illicitano. Jo el veig, veient el partit que és, per tot una mica, veig que és el dia de que Urri torni a la titularitat. Però veurem, que la setmana és molt llarga.
És molt llarga i encara no ha començat efectes pràctics pel que fa a la preparació d'aquest Sabadell-Mallorca B de diumenge a les 12. I per acabar, de la part alta, l'Europa va fer els deures amb gol d'Àlex Pla a entrada a la segona meitat d'un partit que es va haver d'aturar una estoneta per la pedregada que va caure ahir al migdia. 53 punts per l'equip de la Vila de Gràcia, segon el seu etern rival i en setmana de derbi. Hi haurà ple, ho tens clar, no, el Narcís Sala?
Segur, o sigui, segur.
Més de 6.000 entrades ja venudes.
Ja anava en camí d'arribar a les 7.000.
Sí, que aviat penjaran el tot venut, el Narcís Sala. Un puntet de diferència entre andreuencs i graciencs. Darrere, 48, és a dir, a 5 del líder, l'Atlètic Balears, 46 més talla, 45 l'Espanyol B, 44 el Sabadell, com a sisè, primer que es quedaria fora del play-off. A la part baixa, Sergi, hem parlat del Mallorca B. Però, déu-n'hi-do, en un sentit i en l'altre, com s'està complicant la vida a gent com l'Alzira, per exemple, que va tornar a perdre el duel directe contra l'Olot i ja té 4 punts de coixí al conjunt garrotxí respecte al descens directe. Això sí, els olotins estarien en posició de play-out. El Cornellà, amb la seva derrota al Nou Sardenya, es queda ja a 8 de la permanència, a 6 del play-out que marca l'Olot, i l'Andratx és increïble, ens l'han canviat, o sigui, una altra victòria, ha tret el cap ja de la part baixa de la classificació i veurem si li dona per escapar-se fins i tot i tenir un final tranquil o no de temporada. I et vull acabar preguntant, deixa'm que posi una mica el dit a la nafra, pel Terrassa, derrota 0-2 contra l'Ibiza, l'Ibiza ha passat ja a l'equip agarenc. Hi ha qui deia, estan en el moment que teníem nosaltres fa 3 o 4
sí,
setmanes.
Totalment.
Van ara mateix onzens amb 5 puntets de marge sobre l'Olot, que és play-out. Amb una dinàmica tan negativa, compte,
Jo, bé, suposo que tu també. Ja jo començo a llegir alguns que pensen en salvar la temporada guanyant el derbi. I poca cosa més. Salvar-se guanyant el derbi i poca cosa més. Estan en una situació complicada, molt complicada. Molt complicada. A nivell esportiu és evident i segurament forma part dels problemes també institucionals que arrossega el club des de fa alguns mesos, setmanes anava a dir, però ja gairebé mesos, que ho fa que al tanto. I nosaltres ho hem patit, caure en aquestes dinàmiques. I quan hi ha poc temps o quan hi ha cada cop menys marge de maniobra, al tanto. Ja s'ho faran, que dirà aquell, però en tot cas, situació no agradable per al veí.
Són 6 punts respecte al play-off, 5 respecte a la part de darrere, i clar, a diferència del Sabadell, que fèiem aquests càlculs abans d'anar a Olot, ara amb 3 jornades menys de marge, per tant, mes i mig que es pot fer molt llarg o molt complicat, depèn de com avanci el tema a Terrassa, però vaja, encara queda per la setmana del derbi, per la Setmana Santa, per tant, ja estarem atents a com evoluciona tot. Sergi Garcés, alguna coseta més o...?
Tot tranquil.
Doncs vinga, va, anem a parlar una mica al filial. Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quatre minuts clavats i 3/4 de dues. Si parlàvem de la remuntada del Sabadell, el segon equip del centre d'esports també va capgirar un marcador advers de manera trepidant a casa del segon classificat de la tercera federació i, de fet, si allarguem més aquesta xifra, estem parlant que ha estat un cap de setmana pletòric pels arlequinats, amb victòria del primer equip, amb victòria del filial, amb victòria del juvenil A i amb victòria del sènior femení i els quatre remuntant. Poques vegades haurà passat això, de 4 victòries en el mateix cap de setmana i les 4 remuntant. De la del filial ens parlarà el Pau Roche. Què tal, Pau, com estàs?
Bon dia, Adri.
3-4, concretament, va guanyar el Sabadell B contra un altre filial, com és el Girona B. Però és que, clar, van passar del 2-0 al minut 20 de partit al 2-4.
Sí, ben ràpid van posar-se les piles els jugadors de Conrad García i en 10 minuts, a la mitja hora, entre Quim Mutges i Albert Morral, ja havien empatat el partit. Sobre l'hora de partit, Alia Càmara va posar per davant els arlequinats i abans del 80, Morral va posar terra de pel mig. Ja a les acaballes, Justin, pel filial gironí, faria el 3-4 definitiu. Albert Morral, l'autor del doblet que va culminar la remuntada sabadellenca, explica que amb el 2-0 van treure's la pressió de sobre i van començar a jugar millor.
Inclús ha sigut més al contrari. Crec que amb el 2-0 ens hem tret com més la pressió que teníem d'estar allà baix i hem començat a jugar molt millor. Hem començat a a sortir en pilota molt bé, com sabem fer, i a la que hem marcat l'1-2 ja hem començat, que ens veiem molt dins del partit.
Exarlequinats com Biel Ferrés i Sergi Puig no van tenir el seu millor dia. El central biguetà va cometre un error groller al quart gol del Sabadell i el porter van passar-se dos gols per sota de les cames, a més de col·laborar l'error de Ferrés en l'últim gol d'Arlequinat. Morral admet que van tenir un pèl de sort.
Ja ens tocava que tenia una miqueta de sort, i és això. Hem tingut la sort que ells no han tingut el seu millor dia, que Urís i Obrans han estat molt encertats, i en atac hem tingut ocasions molt, molt clares que pràcticament no les podíem fallar, aquestes.
Tot i això, el filial Arlequinat no s'ha pogut apropar a la zona de permanència en una jornada molt prolífica pels equips de la part baixa de la classificació. És que la resta de resultats d'aquest cap de setmana, traient aquest 3-4 a terres gironines, Roche, no han ajudat gaire, eh?
Amb les victòries de Cerdanyola, Sabadell B i Montañesa, la part baixa de la taula s'ha comprimit de manera bestial. El que fa una setmana semblava una lluita 4 per només una plaça de permanència, ara hi poden haver fins a 6 equips involucrats, entre el 12è, el Sant Cristóbal, que és el pròxim rival del filial Arlequinat, fins al 17è, que és la Montañesa, i està empatada a punts amb el Sabadell B. Només hi ha 4 punts de diferència. Entre mig, equips com l'Escala, el Vilassar o el Cerdanyola estan immersos també en aquesta batalla. D'altra banda, el Prat, que és el QE, ja ha quedat despenjat a 9 punts de la salvació. Com dèiem, el pròxim rival del filial Arlequinat és el Sant Cristóbal, diumenge a 6:45.
Doncs serà Olímpia el partit, que es va especular fins i tot amb la possibilitat de canviar-lo de seu. Finalment el rival no hi ha accedit. Amb crida per part de l'entrenador, de Conrad García, als aficionats per poder-hi ser, perquè donin costat al seu equip. I en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Per tant, si no podeu acostar-vos a Olímpia, recordeu, el primer equip juga en horari matinal. A la tarda, a Olímpia, aquest duel directe a Tercera Federació, i a més duel comarcal entre el Sabadell B i el Sant Cristóbal, i si no podeu anar-hi, doncs ho podeu seguir també en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Gràcies, Roche, fins ara.
Adeu.
A Sabadell, les deixalleries i deixalleries urbanes d'Esmatza estan prop de tu perquè reciclis de manera fàcil i responsable. Recorda que a les deixalleries podràs portar residus de gran volum i a les deixalleries urbanes residus petits. Descobreix el teu punt més pròxim en la web d'Esmatza, www.esmatza.cat. Fem de Sabadell un Sabadell més net.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Primera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te'n bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, tram final d'aquest programa, el número 1582, el del dilluns 24 de març. Bloc poliesportiu, Pau Vitorí, home, waterpolo, com estàs?
Què tal, Adri, com anem?
Et queda veu, després de narrar tants gols, o
sí,
no?
Sí, home, només faltaria, no vam haver de cridar massa.
Home, per gol sí,
sí,
per emoció no, perquè clar, emoció ben poca. Parlem de waterpolo amb ell, amb el Pau, perquè l'Estalpol Natació Sabadell és que ha reservat ja el seu bitllet directament per la Final Four de la Champions femenina de waterpolo. Podem dir que és de manera virtual, però vaja, hauria de passar una cosa impensable. Ha signat una golejada d'escàndol al primer partit de quarts contra l'Alimos, i precisament ara que dèiem el tema del Sabadell B en directe al Twitch de Ràdio Sabadell, si voleu revisar el partit i com es va deixar la veu o no al Vitorí, doncs trobareu al Twitch de Ràdio Sabadell aquesta retransmissió de l'Astralpool Alimos. 19-6, és que el marcador ho diu tot, 13 gols de diferència que directament Vitorí converteixen el partit de tornada d'aquest dissabte a Atenes com un tràmit.
Una visita de turisme a Grècia, a l'Acròpoli. És que al final Fèiem la broma.
Home, bon lloc, eh? Sí, per anar de turisme.
Fèiem la broma en el directe, i entre broma i no broma, si tu no et presentes a un partit de waterpolo, te'l donen per perdut 10-0, amb la qual cosa continuaries passant a la Final Four. Però més enllà d'això, començo, Adri, amb una dada, perquè ens vam quedar també una mica atònits amb la facilitat del triomf de les de David Palma en eliminatòries de Champions o de l'antiga Eurolliga, com s'anomenava abans. És a dir, de quarts de final cap endavant, primera vegada que l'Astralpool guanya un partit per dobles dígits de diferència.
Sí, mai de més de 10.
Mai. L'anterior rècord, 3 vegades en 9 gols. El Mataró i l'Upsé, la temporada 2017-2018, quarts de final i semifinals, i la final del Buliagmeni del 2014, en què es va guanyar 19-10, crec que va ser el marcador final. Per tant, eren les 3 grans golejades fins ara de l'Astralpool a la Champions, insisteixo, de quarts de final cap endavant, perquè és veritat que la fase de grups, a vegades has tingut alguna... no sé, per exemple, recordo un viatge a Košice en una fase de grups que guanyes per 20 i pico gols de diferència, però no, és la primera vegada que de quarts de final cap endavant guanyes per tanta diferència de gols.
Mira, tu no ho vas escoltar perquè estaves, evidentment, en el directe del waterpolo, però en un dels passos que van fer per Canllong des d'ells van dir, ostres, que amb un avantatge era, crec que el descans, deia, és que és com si el futbol, en una anada de quarts de final de la Champions, anés guanyant ja, no sé, 3-4, 5-0.
Sí.
L'equivalent en futbol a un marcador així, de guanyar de 13 una anada de quarts de final de Copa d'Europa, que és un 7-0, un 6-0, un 8-0.
Tranquil·lament. Sí, és que no, vull dir, al final, perquè ens hem de plantar aquí a la taula i dir, escolta, sí, ha reservat el bitllet de forma virtual, però vaja, que jugaran? Que jugaran la Final Four?
Per una Final Four de totes.
Per quarta temporada consecutiva, la dotzena en el total. És que ens va sorprendre molt aquesta diferència que va haver-hi. Mèrit de l'Astralpool, de mèrit també de l'Àlimos, del rival d'aquest passat dissabte, perquè realment va haver-hi un punt que va desconnectar. Vull dir, es va presentar, però com si no hi fos. D'entrada, escoltem el tècnic David Palma dient també, reconeixent, i és cert, que van fer un molt bon treball en defensa, que també es notava la presència de les dues estatunidenques, la Tara Prentis i la Maggie Stephens, respecte a competició nacional, però vaja, que fins i tot ell, que parlava a la prèvia allò de no, de 3 a 5 gols de diferència em dono per satisfet, doncs no s'esperava aquest avantatge tan gran i tan aviat.
Jo crec que avui la Laura està molt bé, tot el sistema defensiu ha funcionat molt bé, hem bloquejat molt. L'equip sortia a nivell estratègic amb una línia molt clara de rotació àmplia de banquet i ritme molt alt. Al final la realitat és que guanyem molt amb aquestes dues jugadors americanes. La rotació ens permet anar molt fortes tota l'estona i al final l'Àlimos acaba morint, tot i que per mi igual ha sigut una mica aviat. No m'esperava agafar tant avantatge tan aviat.
De fet, deien tota broma Palma a la prèvia, no? Signo els 8 gols del masculí contra el Primorats. Doncs mira, al final de 13. Les gregues van aguantar fins al 3-2, però és que aleshores el club va encadenar un parcial d'11-0, 11-0, jo poques vegades ho he vist això, en Champions, contra un equip, insisteixo, que estava superadíssim i estava desdibuixat, que és que a més tota l'estona li feien gols a la contra amb una facilitat pasmosa i també una circumstància curiosa, que el tècnic de l'Àlimos no va demanar, no va gastar cap dels dos temps morts que tenia. Que potser en aquell moment dius, home, paro el partit, reordeno les coses, doncs no.
Tenia molt per reordenar.
Sí, doncs d'això, especialment d'aquest parcial, d'aquesta facilitat en defensa que va posar l'Àlimos, se'n va aprofitar sobretot la neerlandesa Simone van de Kratz, que va ser la màxima golejadora, amb 7 dianes.
Hoy jugamos juntas todo el partido. Nuestra defensa estaba muy bien, con mucha comunicación, con mucha concentración. Y yo sabe también, nuestro equipo tenemos mucha experiencia también internacional y en este partido es que es el más importante de la temporada. Nosotros estamos ya como más feliz también.
Dia tot això, Adri, que l'avantatge va arribar a ser de 15 gols, no de 13, de 15 gols amb el 19-4 de Sofia Justini de penal. Però, si se li pot dir així, l'Àlimos ho va maquillar en els dos últims minuts, el tècnic David Palma havia fet canvi a la porteria, havia entrat també la jove Marc Carrasco, i en aquell impàs dels últims compassos va fer 2 gols. Però vaja, de 15 a 13, No hem de patir.
No hem de patir per res. Dissabte a les 5 de la tarda, hora d'aquí, serà aquesta tornada a la piscina de l'Àlimos, en el que tot apunta que serà una visita, com deies, de pur turisme. De la resta de quarts d'eliminatòries, què?
Doncs mira, molt més igualat. La veritat, especialment en l'hipotètic rival a les semifinals de l'Astralpool, que recordem sortirà d'un altre duel entre equips grecs com és el Vouli Agmeni Olympiakos, que jugarà, per cert, una estoneta abans, a les 3 de la tarda. Es van imposar les del Pireu en l'anada 11-10, a més aturant un penal en l'últim segon. Una acció, una última oportunitat que tenia el Vouli Agmeni per haver empatat aquest partit, però està tot obert per la tornada, tot i que el Vouli Agmeni va arribar a perdre el partit per 4 gols. Al final ho va esmenar. A l'altra part del quadre, més perfilada segurament la semifinal, sobretot per la victòria del Sant Andreu 13-8 davant el Mataró. També va guanyar el Ferencváros 9-11 a la piscina de l'Horizonte de Catània, per tant sense sorpreses en aquesta part del quadre. I a tot això, Adri, dic que el pròxim compromís és de Lliga, abans de viatjar a terres gregues, dimecres a 8:45 del vespre a Can Rosés davant el Rubí, partit avançat de l'última jornada. I atenció, perquè podria ser el debut amb el casquet del club de Roser Tarragó. Dissabte, ho vam explicar a la Transmi, l'estiu passat es va retirar als 31 anys. Demà, per cert, en fa 32, ho pots apuntar a la llista.
al sumari
per felicitar-la. Demà en fa 32 i és únicament fitxatge per disputar la Lliga, perquè la finestra d'incorporacions de la Champions es va tancar al gener. Recordem que l'equip de David Palma només es pot reforçar a la Lliga, i ara ja ha passat, però a la Copa de la Reina també ho podria haver fet, amb jugadores nacionals per pal·liar aquestes baixes per maternitat de la Judit Forca i la Maica Garcia, i han trobat una solució d'emergència amb una jugadora, vaja, molt contrastada, que va estar en el seu dia al Mataró, al Medi, als Estats Units, a Austràlia, al Barceloneta, a l'Echeide, que va ser plata a Londres 2012, a Tòquio 2020, que va ser campiona del món, campiona d'Europa, vaja, una jugadora amb gol, una jugadora contrastada, veurem com arriba físicament, però Ruth Tarragó, que des de la setmana passada s'entrena ja sota les ordres de David Palma a Can Llong.
Doncs se'n farà estrany veure-la amb el casquet de l'Estalpul Natació Sabadell, però nova jugadora per les competicions domèstiques.
Per play-off, vaja. Per sí, play-off de la Lliga.
Gràcies, Vituri, fins ara.
Adéu.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
De seguida tenim el Parquito per aquí parlant d'handbol, però abans anem a sortir un moment a l'exterior, perquè la pluja ha estat una pedra a la sabata per l'organització del segon Open Lexus de tennis femení, que s'havia de disputar fins ahir, en teoria, a priori, a la ciutat de Sabadell. Ahir al migdia, concretament, s'havia de jugar la final i no ha estat així. De fet, fins avui no s'ha pogut resoldre el quadre. A primera hora del matí d'avui dilluns s'han disputat les semifinals i ara tenim en marxa la gran final al carrer Prat de la Riba. Per tant, connectem amb les instal·lacions del Club Tenis Sabadell. Allà tenim la Meritxell Dambrinc. Què tal, Dambrinc? Com va tot per allà?
Hola, Adri. Ara mateix s'està disputant la final de l'Open Lexus de tenis femení al Club Tenis Sabadell, entre l'australiana Astra Sharma i la barcelonina Guiomar Maristany. En aquests moments, Maristany lidera el marcador per 6-4. Recordem que ahir sí es va disputar la gran final de dobles, on l'espanyola Balsova i la suïssa Inalbon es van imposar per 6-4 i 6-0 a les eslovenes Fagner i Lobrik. De moment, final oberta aquí al Tenis Sabadell. Ho seguirem de prop. Fins ara, Adri.
Doncs fins ara, Meritxell. La barcelonina Guiomar Maristany, que ha guanyat el primer set, quan acabi aquesta final del segon Open Lexus al Tenis Sabadell, n'informarem a radiosabadell.fm.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I avui acabem amb l'Oar Gràcia. Janna Sobrepera ha tornat a ser decisiva pel seu equip femení. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
L'estrella de les verdiblanques va salvar un empat in extremis contra el Sant Joan d'Espí, que realment pot ser molt important pel títol de Lliga.
Sí, un gol seu a 5 segons del final va significar el 31-31 final al carrer Boccaccio. I tot i que el segon classificat del grup C de Plata, Lleida, va guanyar i ha ficat una mica més de pressió, ara ho repassarem, la situació encara és favorable. Sobrepera valora positivament aquest punt davant d'un rival que va donar moltíssima guerra.
Va ser bastant com el partit de l'anada. Al final, bastant tràgic, última acció, tenen pilota elles, no fan gol, recuperem, queden pocs segons i marquem nosaltres. O sigui, per empatar el partit, també igual, un punt. Bueno, el que tu dius és bastant tràgic, però bueno, al final és un puntet que és molt, molt important.
Començava la Janna dient, va ser bastant com el partit de la primera volta, però literal, és que és increïble, Parc. M'has ensenyat abans el vídeo la casualitat que s'ha donat en els duels entre l'Oar i el Sant Joan d'Espí de la primera i la segona volta, i no només perquè els dos hagin acabat amb empat, i no només perquè aquest empat hagi estat a 31, que ja és difícil al món de l'handbol.
Sí, correcte, és increïble. Mira, fem un salt enrere en el temps, principis de desembre passat. Això és el que explicàvem a l'Hotel Suís, davant la teva absència, després de l'enfrontament de la primera volta al Baix Llobregat. Empat amb segona victòria de l'OAR Gràcia Femení a Sant Joan d'Espí en el duel entre els dos primers de la divisió d'honor plata. Perdien les de Carol Carmona de 4-31-27 a 5 minuts del final i a 3 segons perquè s'acabés l'enfrontament, Jana Sorapera amb un gol de llarga distància va signar el 31-31 definitiu.
Ha sigut gol nostre l'últim, llavors és un bon sabor de boca i bueno, és un punt molt important que a final de temporada es notarà.
Clavat. És que és el mateix final de partit, amb aquest 31-31, gol de Jana Sorapera, pocs segons del final. Vaja, i ella mateixa, i ara tornant al present, en aquest duel de la segona volta, se'n feia creus de tot plegat.
El final del partit és el mateix desenllaç, però bueno, també et diré, és casualitat. O sigui, igual que l'anada com la tornada, les jugades van sortir així i és com va acabar. I per sort han entrat els gols, perquè ahir jo encara no sé com va entrar, perquè la portera la va tocar el pal i per casualitat de la vida va entrar la pilota. Però bueno, que també es suma, o sigui que ja està.
Doncs de sort, va estar l'OAR i Jana sobre Vera. A dues jornades del final a l'Adri d'aquesta fase regular de plata, l'OAR és líder amb dos punts més que Lleida segon. Els dos equips, recordem, estan ja classificats per les fases d'ascens, queda decidir qui serà primer i qui serà segon. L'OAR depèn de si mateix, però el Lleida té la baraix, per tant, les gracienques no poden perdre si no volen estar pendents de les del Segrià.
Tindran malsons amb Jana sobre Pera, Sant Joan d'Espí. Va ser part de tot això una tarda d'empats al carrer Bocaccio.
Sí, perquè també va acabar en empat el partit de l'OAR masculí, en el seu cas a 27, davant les Plugues, en un duel intranscendent de la primera nacional. Enric Parera va ser l'encarregat de fer la darrera diana verd i blanca per poder sumar aquest punt, però també és cert que l'última acció, Bernat Correro es va topar amb el pal.
Doncs empat en el cas del masculí, empat en el cas del femení. Gràcies, per fins ara.
Adéu, Adri.
Abraçada des del control de so del Toni González, 30 segons mal comptats i les dues, per tant, l'hora del Notícies Migdia. Avui, recordeu, a les 8, tribuna preferent amb el Pau Vitorí al Twitch i a l'antena de Ràdio Sabadell. Que vagi bé, adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.